Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
Bon dia, us informa Eva Compte. L'Ajuntament d'Olot ha fet fora del padró 1.300 persones en un any per frau. L'alcalde de la capital de la Garrotxa, Agustí Arbós, explica que hi ha tres formes habituals d'intentar enganyar l'Ajuntament per empadronar-se de forma fraudulenta. Són declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
La primera persona que està empadronada en un habitatge però que no hi viu, bàsicament per accedir a algun tipus d'ajut o algun tipus de servei. La segona, que és que quan la Generalitat, a través de l'oficina d'habitatge, treia ajuts per al lloguer, notàvem que hi havia un seguit d'expedients de gent que es donava de baixa del padró, temporalment. I la tercera és la gent que fa negoci amb el padró.
Els Mossos i la Policia Nacional han col·laborat amb el consistori per investigar els casos de les persones que cobren per empadronar migrants a casa seva sense que cap hi visqui. Durant un any, des que es va posar en marxa l'oficina del padró, s'han fet fins a 700 inspeccions. Més notícies que repassem amb la Montse Garcia. La República Democràtica del Congo augmenta a 710 els casos confirmats d'Ebola, dels quals 149 han mort.
És el nou balanç de les autoritats congoleses que des que fa un mes es va declarar el brot. Els més vulnerables en aquesta epidèmia que devasta el país són les criatures. L'estigma i la superstició fan encara més profunda aquesta crisi, que fa créixer la desconfiança dels pares envers els tractaments mèdics. I per l'enorme desinformació al voltant de la malaltia, sentim el doctor Babou Rukengeza de l'ONG Save the Children.
I tant, hi ha molta desinformació. Primer diuen que l'Ebola no existeix, després diuen que és cosa de bruixeria i altres coses, com que no és realment una malaltia, sinó una cosa que han portat les ONGs perquè volen fer diners.
Els Mossos d'Esquadra han detingut un noi de 22 anys acusat de robar cadenes d'or de dones d'edat avançada. Cometia els robatoris amb un patinet elèctric.
El jove circulava per la vorera, s'aproximava per l'esquena a persones grans i els feia una estrabada per arrencar els penjolls que portaven al coll. El detingut cometia els robatoris al barri de Santa Eulàlia de l'Hospitalet de Llobregat. Se li atribueixen 4 robatoris amb violència, 2 dels quals consumats i 2 en grau de temptativa, així com 3 delictes lleus de lesions ocasionats a les víctimes durant les estrabades.
La consellera d'Economia, Alicia Romero, anuncia que l'objectiu del departament és ajudar les empreses a créixer.
Ho ha dit en una entrevista al programa Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio, que podeu sentir encara avui a partir de les 10 del vespre.
Abans que acabi l'estiu puguem presentar un paquet de mesures importants per guanyar dimensió. És un dels objectius que tenim. Si ens comparem amb altres països com França o Alemanya, ens guanyen amb dimensió, per això també tenen una indústria més robusta, i per tant nosaltres hem de guanyar dimensió, hem d'aconseguir que les nostres companyies, les micro siguin petites, les petites mitjanes, les mitjanes grans.
El llanto que oí, si pudiera borrar, apartarlo de mí, no dudaría.
I Rosario actua avui a Sant Sadurní d'Anoia a les 8 del vespre amb les entrades exaurides. El concert forma part de la gira de presentació del seu nou disc, Universo de Ley, que recull més de 3 dècades de carrera musical i en el qual interpreta tots els seus grans temes, com el que sentim de fons. El de Rosario és un dels concerts del Festival Músic Veu, un certamen de la Vegueria Penedès, que promou la cultura musical al territori que destina part de la recaptació a projectes solidaris. En aquesta 12a edició, l'entitat beneficiària és Autisme en Futur. Esports, Albert Benet.
Els Knicks de Nova York, campions de l'NBA de bàsquet després de guanyar aquesta matinada la pista dels Spurs de San Antonio per 90-94. Feia 53 anys que no aconseguien el títol. I aquest matí al Mundial de Futbol, victòria contra tot pronòstic d'Austràlia per 2-0 contra la Turquia d'Arda Güler. La nit passada, empat a 1 entre el Brasil i el Marroc, un gran gol de Vinícius per fer l'empat va maquillar una discreta actuació de la selecció canarinha. L'Atlètic Barceloneta, campió de la Champions masculina de waterpolo per segona vegada, després de guanyar el Prorreco italià a la final per 17-16. El Barça d'handbol juga aquesta tarda a les 6 la final de la Champions a Colònia contra el Fuxa de Berlín. El Barça de bàsquet, classificat per la final de l'ACB, en guanyar 76-85 a la pista del Tenerife. Avui la penya ha de guanyar el València a Badalona per mantenir opcions. George Russell, amb Mercedes, sortirà des de la pole a la cursa del Gran Premi de Catalunya de Fórmula 1, que començarà a les 3. I el Vilassana es proclamarà campió de l'hoquei Lliga Femenina d'Hoquei Patins avui, si guanya aquest migdia a partir de les 12 a la pista del Fraga, en el segon partit de la final.
Fins aquí les notícies.
Suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Passen 5 minuts de les 11. Marina Laminos, bon dia de nou.
Molt bon dia, Roger.
Aquesta temporada del suplement, un recorregut a través de l'arxiu de Catalunya Ràdio. En quin moment ens aturem avui, Marina?
Doncs de tant en tant, ja sabeu que ens agrada recuperar aquests magnífics programes, aquestes entrevistes de la Guillermina Mota al cap dels anys. Avui ho tornarem a fer i concretament anirem fins al 19 de desembre de l'any 1993.
Doncs estava pensant una cosa que m'intriga, que és que tu, quan no tens públic al davant, cantes així, diguem-ne, quan vas en cotxe, a la dutxa, quan passeges...
Has agafat... Quan passejo, potser no tant, a no ser que tingui que vagi amb la meva filla Maria, que li escandalitza molt, això, quan foto cantar pel mig del carrer, se sent avergonyida, i jo doncs, crec que un pare ha d'ajudar els seus fills a vèncer aquest tipus de complexes, i llavors canto...
Més fort.
Sí, no, normal, perquè s'escandalitzi, es pugi a sobre, em tapi la boca, surti corrent, se'n vagi 30 metres cap allà, i diga, jo no lo conozco, jo no lo conozco.
De moment, un convidat misteriós, tot i que de misteriós en té poc, perquè amb aquesta veu, i sabent que canta...
Però ha canviat molt la manera de parlar, eh? Han passat els anys, eh?
Han passat els anys.
Sí, l'hem reconegut.
L'hem reconegut en aquesta entrevista de confessions.
No, però en general jo canto el vàter bastant. Sí. El vàter és un lloc molt, molt, molt adequat per cantar. I almenys històricament el vàter sempre ha sigut un lloc on la gent cantava. Jo recordo un veí meu que sabíem com anar a cagar perquè el sentíem cantar, sempre.
Això està bé.
Sí. I el cotxe també, el cotxe canto molt.
I el cotxe molt, també, eh? Bueno, ja, m'agrada cridar bastant.
Ja. I us fixareu ara que és una entrevista força escatològica, eh? Confessions, vàters i frustracions.
Sí, jo sento, el que més sento són les meves frustracions. Pèrit agrícola frustrat, migcampista del Barcelona frustrat,
sí,
i una sèrie, alguna cosa més que no ve, aguento explicar.
Però després ja parlarem de la Michelle Pfeiffer i tot allò.
Bueno.
Efectivament, al cap dels anys, el 19 de desembre del 93, amb en Joan Manel, amb en Jean Manel, amb en Manel, el que vulgueu, sigui com sigui, amb en Serrat.
Anys. Avui, al cap dels anys, amb Joan Manel Serrat... Què he de dir, Joan Manel o Joan Manel? Perquè és que...
A mi em deien Manel, de petit.
Jo he dit Joan Manel, sempre.
Sí, però quan vaig fer el meu primer disc,
sí,
l'any 65, d'aquesta era.
Sí, ja, d'aquest mateix segle. Sí, sí, que sí, que sí.
Llavors, doncs, la gent de Dixa,
sí,
doncs em va dir que jo em deia Joan Manuel. Però a mi no m'havien dit Joan Manuel mai a la vida. A mi em deien, quan em deien algun... Em deien, normalment em deien Juanito.
Juanito, exacte, Juanito, sí.
Després ja els més nostrats em deien Joan. I així amb coses, allò, alguna cosa que es podia derivar, em deien Manel. I algú, Joan Manel. Però el de Joan Manuel neix dels meus orígens discogràfics. És a dir, que quasi bé podríem dir que Joan Manuel és el meu nom artístic.
Perquè, esclar, jo...
En Juanito, en Serrat, que deia Roger, li ha canviat molt la veu, efectivament, és que en Serrat, una setmana després, va fer 50 anys. Per tant, en aquell moment encara tenia els 49 anys. Efectivament, ja tenia molta trajectòria musical, però ha evolucionat molt aquestes últimes dècades. Per tant, avui descobrim una mica més d'aquest Serrat, tot just a punt de fer 50 anys. Un Serrat que... i posa música escollida per ell mateix.
Ara m'agradaria molt escoltar una cançó teva, Sí, la pots triar perquè tu no t'ho pots imaginar, però és que en el moment que t'ho diguis, el Ramon salta i troba la cançó exacta. Té tots els teus discos. Nosaltres tu dius la cançó que vols escoltar.
Amb independència de què li has dit abans.
Anava a dir, no t'equivoquis, i me'n diguis una altra. De quina cançó voldries escoltar, Joan Manel?
Em faria una il·lusió...
enorme?
Gran, sí. Brutal. Em faria pessigolles a les engonals.
Sí.
Escoltar ara La Lluna.
La Lluna.
I aquí la veu a galer.
Pessigolles a les engonals és un concepte també que m'agrada força, eh? Doncs amb aquesta cançó de fons, amb aquest vull escoltar La Lluna que demana el propi Serrat, la Guillermina comença a endinsar-se una mica més en el personatge, amb aquest to tan seu, tan íntim, tan proper. Li demana què fa quan es queda en blanc.
Jo recordo un dia que amb una cançó com la cançó de matinada va ser al teatre l'Euterpe, si no saps, l'Euterpe de Sabadell. Estava cantant la cançó de matinada, l'havia cantat ja per aquelles alçades ja fotimer de vegades, i em vaig quedar en blanc. I llavors vaig començar a dir a la gent que cantés, que es pensava que cantéssim. Vam posar a cantar, molt bé. Van anar cantant. El que va ser curiós és que tenia dues funcions en aquell teatre i a la segona funció em va passar exactament el mateix.
Però potser perquè ja estaves pensant que...
No, em vaig quedar en blanc. Ah, perquè estava pensant que quedaria en blanc. No, perquè quan passen aquestes coses el que faig és repassar-la. L'agafo la cançó i la tanco al vàter
sí, i a cantar.
Començo a agafar-la amunt i avall i a fotre-li bufetades. Vinga! I a regir-li que això no m'ho pot tornar a fer mai més.
I apareix altra vegada el concepte vàter, que m'agrada molt perquè és com molt recurrent al llarg de l'entrevista. Pels bons amants d'allò escatològic, com a bons catalans que som, aquesta entrevista jo us diria que la recupereu íntegrament, eh?
Jo no he tingut mai un mal de cap dalt de l'escenari. Jo, que normalment tot el meu aparat urinari funciona afortunadament, doncs...
bé.
Va fer com un estupendament. Sí. Doncs jo mai, en un recital, no he tingut ganes de fer pipí a meitat d'un recital. És a dir, mai he tingut ganes de fer caca. Mai
això
passat...
els passa a molts cantants, perquè el Miguel Ríos, per exemple, es veu que agafa unes diarrees abans de cantar brutals.
Jo no parlo abans de cantar, jo parlo quan estic a l'escenari.
Home, però és que es cago, estàs a l'escenari...
No, però les dues hores que puc estar, vull dir que en cap moment se m'ha produït allò d'un fet que et pot passar a la vida corrent, i comptant les hores que m'he passat a l'escenari, la proporció, si és que alguna cosa m'hagués passat. Vol dir que l'escenari t'inhibeix d'algunes coses, és a dir, et col·loca en una altra... en una situació que fa que aquestes coses doncs, es quedin reprimides o retingudes, sí, no?
Sí. No sé si necessitàveu saber aquest detall de Serrat. No, potser en aquests 30 anys ha canviat la cosa.
Jo un suplement sencer, sense passar pel lavabo, no. Dura 7 hores. No l'aguanto. Però bé, és que quina meravella aquests documents i poder recuperar una entrevista de la Guillermina Mota amb el Serrat amb 49 anys. Parlant amb aquesta naturalitat de tantes coses, no? De fer pipi i fer caca, fins i tot. Senyor Rauxa.
Sí, a mi m'agraden més els de la Rauxa. Si em tingués que apuntar, m'hi apuntaria per la Rauxa. Però jo calculo que sóc un arrauxat bastant assenyat.
Escolta, quin és l'acte col·lectiu en el que tu hagis participat que crec que t'hagi emocionat més?
Una orgia a Caracas l'any 71.
Carai.
No.
No, t'havies equivocat, ja.
No.
Si has tirat un lapsus, ara. No, digue'm.
La nit,
que és que... Sí, fa aquestes coses, la nit.
Jo crec que només m'he emocionat, pràcticament, en fets col·lectius.
De la broma, La broma. I queda. Cadascú que ho interpreti com vulgui. En tot cas, és aquest to de la Guillermina que... De vegades ho havíem comentat, no?, que sembla fins i tot que flirtegi d'alguna manera amb els convidats i que al cap i a la fi doncs, el que aconsegueix és que s'acabin d'alguna manera obrint en canal en aquestes entrevistes al cap dels anys.
Tu, en el món de la cançó, alguna vegada t'has trobat sol?
Sí.
Sí?
Sí.
Oh, doncs em sap molt de greu.
Sí. No, home, no sol, diguéssim, relativament sol o almenys menys acompanyat de lo que un podia pensar. Però el que vaja que tampoc ho explico com un home adolgut per això, perquè no ho estic pas, perquè per estar-ho tindria que tenir la certesa de que jo no he deixat sol els demés.
Ja, yeah. Perquè tu ets dels que perdones i oblides, o perdones però no oblides?
Més aviat el segon.
El segon, eh?
Sí, perquè crec que perdonar d'alguna manera és un acte de generositat i que un es troba molt bé quan és generós, quan se sent generós, sí. Sol. Va molt bé per la salut.
I més paraules còmplices.
Tinc raó. I llavors el cosí se'n va anar d'aquí quan tenia 9 anys i això ja t'ho expliques un dia que m'entrevistis tu a mi. Eh? Però to, ell sempre que la, em diu...
El teu públic, Guillermina.
Sí,
el
sí.
El teu públic,
sí.
Aquesta gent meravellosa...
Espera que jo digui.
Clar, que et segueix que, nit rere nit, des de les ones... Doncs llavors...
No t'aguanto.
Necessita saber quelcom de tu.
Sí, és que no
t'aguanto. Doncs expliqui no les teves intimitats.
No sé si podré continuar. Tenim algun disc per posar encara?
Diumenge a la nit, aquest programa al cap dels anys, que es va emetre, de fet, els diumenges al vespre, entre el 93 i el 2002 a Catalunya Ràdio, amb la Guillermina Mota al capdavant. Doncs bé, aquell diumenge, un conte de bona nit del Serrat, del Juanito, amb Guillermina Mota, i a dormir.
Ara mateix imagina que jo tinc 5 anys.
És una edat
no,
meravellosa.
No, i resulta que va i estàs jo sóc una nena petiteta i m'has d'explicar un conte perquè m'adormi. A veure, què m'explicaries?
Un de molt verd, que és el que més els agrada a les nenes de 5 anys. Un
vols
que digués
dir?
Moltes vegades culo, de culo, pis, teta...
Tu creus que, sí. Que m'adormiria així?
No ho
als
sé.
Als 5 anys, parlo. Eh? Als 5 anys.
Ah, no, 15? Posem-li 15?
Posem-li...
No, als 15 no t'adormiries.
Als 15 no m'adormiria. Bé, doncs, escolta'm, ja m'explicaràs el conte un altre dia, quan jo torni a reencarnar.
No, jo la meva filla, els conte, el que els explico normalment són coses que no tenen que veure amb conte. A ella li agrada que li contin contes, però després de contar el conte, a mi el que realment m'agrada més és quedar-me abraçat amb ella i estar-me una estona així fins que trobo que, que les parpelles li pesen i es queda allí. És el moment més agradable.
Dolç, sí. Molt bona nit i fins la setmana que ve.
19 de desembre de 1993, al cap dels anys, Guillermina Mota i Joan Manel Serrat a l'antena de Catalunya Ràdio, aquest document que ens ha portat la Marina Alaminos. Tant la Guillermina Mota com el Joan Manel Serrat escolten aquest programa. El Serrat un dia va trucar al telèfon del directe, 93201744, i sorprèn quan això passa, perquè vam fer unes apreciacions que volia comentar, i la Guillermina també, estaria molt bé que la Guillermina algun dia hi volgués dir la seva, perquè bé, ella va fer una cosa que és retirar-se del tot, va fer com el Puyol i ja mai més va voler dir ni bon dia ni bona nit, però seria molt interessant de sentir alguns d'aquests documents i a veure què en pensa l'any 2026. Marina Alaminos, moltes gràcies.
A vosaltres, una abraçada.
Passen 3 minuts d'un quart de 12. Fem una pausa. Es fa de nit el suplement. Arriba l'eclipsi avui amb la comunicadora Andrea Vilallonga, l'assessora de comunicació, professora a Operación Triunfo, amb una conversa que promet. Fins ara.
El suplement, amb Roger Escapa.
Uf, em pesen tant les cames i em veig varius.
Compte, això és la teva circulació avisant-te que alguna cosa no va bé.
Tu creus? Jo pensava que era normal.
No pas, actua ja amb els primers símptomes abans de que vagi a més. Fes el pas amb Daflon, tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults, Laboratoris Servier. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
La pastura dels ramats per cuidar els boscos i prevenir els incendis. D'això va Ramats al Rescat, la fira de la silvopastura del Maresme, amm taules rodones i xerrades, tas de productes i activitats familiars. El 21 de juny a Can Gel, a Dosrius. No t'ho perdis. Consulta firescatalanes.cat. Ho organitza el Consell Comarcal del Maresme amb fons Next Generation.
Agafa el casquet volador, que els teus somnis s'han fet realitat. El teu gat còsmic torna a casa.
Ho hem aconseguit!
Sí!
El Doraemon obrirà la porta màgica al Super 3 i a 3K.
Visca! Visca!
Doraemon, el 15 de juny disponible al Super 3 i a la plataforma 3K.
Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
Catalunya Ràdio.
Arriba al Liceu, Le Nozze di Figaro. Amor, embolics i comèdia a l'obra mestra de Mozart. Vine al Liceu a veure l'òpera més popular de la temporada. Del 4 al 21 de juny. Entrades a liceu.cat.
Senyores i senyors, bon dia.
La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
Leire Díaz, bon dia.
Bon dia. No sé nada, no sé nada, sinceramente.
Parece ser que requieren documentación de pagos del PSOE a usted.
Bueno, estoy muy tranquila con eso.
Jordi, bon dia.
Bon dia. Tenim un problema que hi ha un veí que fuma porros, provoca moltes molèsties.
La persona amb un element privatiu, com és la seva terrassa, té tot el dret de fumar.
Que tinguis un feliç aniversari i et demanen que continuïs perseguint sempre els teus somnis. Ara!
Que té la penya!
Quina il·lusió!
M'he engreixat una mica.
No, estàs boníssimo, Ricard. Oh. Ets un referent, tens actualitat.
Sí. De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
Hauríem d'haver fet més discos, tocat en més sales, moltes més cançons en festivals, festes majors, costellades. Ei, que la nostra gira no volia aturada.
El suplement.
Però si avui m'emborratxo que algú em porti a casa.
Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Un quart i mig d'una.
Quan es fa fosc, molta gent dorm. D'altres, però, aprofiten la nit per ballar, mamar o simplement treballar. N'hi ha també que donen el pit o preparen biberons. I fins i tot n'hi ha que fan l'amor. Els diumenges al migdia, el suplement de Catalunya Ràdio es fa de nit. L'Eclipsi, amb Roger Escapa.
Si vols que surti el sol, abans s'haurà de fer de nit.
És un quart i mig de 12, no d'una. Ens havíem avançat, havíem tingut una mica de jet lag. S'ha fet fosc a l'estudi de Catalunya Ràdio quan la llum s'apaga es desperta un nou món. Cada diumenge al migdia fem l'eclipsi i perquè torni a sortir el sol, abans s'haurà de fer de nit. Avui a l'eclipsi, una verge que va arribar al món un dijous de lluna minvant, una dona que va néixer el 4 de setembre del 1975. I aleshores la cançó número 1 de totes les llistes era aquesta. Avui a l'eclipsi, les nits d'Andrea Vilallonga, experta en comunicació, es va donar a conèixer per les seves classes a Operación Triunfo i aquests últims mesos ha publicat Ni puto casos, el seu últim llibre. Bona nit, Andrea.
Bona nit. Me'n recordo perfectament d'aquesta cançó quan vaig néixer, perfectament.
No en tens ni idea, eh?
No, sí que la conec,
Però... potser t'hagués agradat... Michael Jackson, no?
Ja és sí, és el meu artista referent, però no passa res. Vull dir, aquestes...
Sí, això no ho vas triar tu.
No, això és així.
La resta de cançons que sonaran sí que les has escollit tu.
Però m'agrada molt aquesta també, eh? Sí, sí.
O un musical, no? Potser també, a ritme de musical, no?
M'agraden molt els musicals, sí.
Ren, per exemple?
Ren. Tinc aquí un tatuatge. No Day But Today.
Clar. Vinga, va, doncs a ritme de Ren comencem. El teu musical fetitx és el teu número 1?
Jo crec que sí. Jo crec que sí. Va ser... Bueno, m'agraden tots, eh? La veritat és que m'emociono amb tot i vaig per èpoques. Ara, per exemple, estic molt enfocada en Dear Evan Hansen. Vull dir, és que vas canviant. Però aquest, no sé, em provoca un nus a l'estómac molt gran.
Us el veu fer la vegada amb la teva filla?
Sí.
O sigui, les dues juntes, eh?
Sí,
no és que
sí.
Tu el portessis ja i després la teva filla ho volgués.
He educat molt bé a la meva filla perquè sigui una friqui de musicals de Disney i de Michael Jackson com jo. O sigui, fatal, fantàstic.
A partir de quina edat vas deixar tatuar la teva filla?
Als 18.
Als 18 anys?
Sí. De fet, jo vaig anar amb ella, jo no tenia cap tatuatge. Jo la vaig acompanyar.
Mare, em portes uns quants, ja.
I és que en 10 anys se m'han anat
la olla. Han passat moltes coses a la teva vida, no? Si t'has tatuat tard.
M'he tatuat als 40, exacte. La meva filla la vaig portar, ens vam tatuar juntes.
T'ho va demanar o va ser iniciativa teva?
No, ho va demanar ella. I jo no em volia tatuar i em va dir, va, ja que estàs, no sé què. I vaig dir, vinga, un no passa res. Me'l vaig fer aquí al cul, que no es veu.
Al cul?
Sí, bueno, que jo que sóc així. I des de llavors 21.
Aquest primer tatuatge al cul, què era? Ho puc preguntar? O és
sí,
massa
sí,
íntim?
És una clau de fa que fa un cor. saps, dues clars de sí. Fa així, fa, és molt típic, però com m'agrada molt la música i tot, doncs vaig dir, ai, que mono.
I ara quants en tens de tatuatges?
21.
21.
L'últim va ser, res, aquest. Aquest, la setmana passada.
Què posa?
Make that change.
I en tens un d'un cactus.
Sí, clar. És una...
On el portes, el del cactus?
Aquí, al peu.
Aquí baix.
Aquí baix.
Què vol dir aquest cactus?
El cactus és una, diguem, com un honor al meu gran company de vida, que és el meu home, que és un cactus. Per això és un gran company. No diu res, no fa res.
No molesta.
El tinc allà, és com un ficus.
L'has de regar poc.
No, poc, exacte. Me l'estimo molt, eh? Però ell és molt conscient que és cactus. De fet, el seu Instagram posa cactus oficial. Vull dir, perquè ho té molt assumit aquí.
Li vas
aquí.
Dir tu això o ja s'ho deia ell mateix?
No, li vaig dir jo.
Sí, la categoria de cactus el vas adjectivar tu aquí.
Sí, sí. Ah. El vaig traumatitzar jo, sí.
Què et va agradar d'aquest cactus?
És que el que passa que, mira, vaig llegir una cosa l'altre dia que em va agradar molt. És a dir, jo ja no estic enamorada del cactus inicial. Jo estic enamorada del cactus d'ara. Que això és... Portem 32 anys junts. Són molts anys.
Llavors, hi ha tot allò de la regeneració de les cèl·lules, no? Que és que crec que cada 7 sí. anys... És, no sé si és cada 7
no,
ara.
No sé si
però
és...
Però que cada 7 anys ja no en queda ni una de...
No ho sabia, jo.
Hi ha una cançó del Pau Vallvé que parla d'això.
Ah, sí? Mm. No, jo crec que al final el que has de fer és que tu vas creixent com a persona i tens de tornar a enamorar-te d'aquella persona que ja no és la mateixa que t'havies enamorat el primer cop. Llavors, hi ha coses noves que apareixen i camins nous. Llavors, és com fem per continuar junts. I el que m'agrada molt del cactus d'ara, això sí que t'ho puc dir, és que és una molt bona persona. I això potser quedarà una mica egocèntric, però me la pela bastant. Jo sóc sempre la seva prioritat i això m'encanta.
No ha canviat mai, això.
No ha canviat mai.
Quan es va conèixer?
On o...
Quan?
Ah, quan? Jo tenia 18 i vaig anar a estudiar a França dret, que vaig fer 3 mesos, realment. I ell havia posat un anunci i buscava una cantant per al seu grup de música, perquè ell és bateria. Mm-hmm. I ja està.
Per tant, la història d'amor va començar amb aquesta cançó. Black Mountain Mist, take me back again. Black Mountain Mist, come and carry. Quan va sonar aquesta?
Escolta'm una cosa, i això? Jo no us he donat aquesta informació?
Bueno, però tenim una gran agència de guionistes en aquest programa.
Hòstia, això va ser la primera nit, el primer petó, el primer tot. O sigui, va sonar això i jo em vaig abalançar a sobre del cactus, perquè com és un cactus, no fa res, no reacciona.
Et va agafar com a cantant?
Jo ja era cantant del seu grup. I llavors quedàvem per sopar, no sé què, típic flirteo...
Sí, la típica història que dins de la banda musical t'emboliques... Sí,
amb el bateria, que és el que...
Cantant
fa.
I bateria. Però això saps que acaba provocant, això, la dissolució de la banda, normalment.
Bueno, sí, exactament.
Va passar,
evidentment. Ja i ha passat amb totes les bandes que hem muntat.
I va haver embolics amb altres membres de la banda, que és el que també acostuma a passar, normalment?
No, va ser un embolic previo. Vull dir, abans d'embolicar-me amb el bateria em vaig embolicar amb el guitarra, però ho vaig fer amb un objectiu que era provocar el cactus.
M'ho dius de debò?
T'ho juro.
O sigui, ja vas anar amb la idea de provocar gelos, a veure si es fixa en mi d'una
sí,
vegada.
Sí, una mica manipuladora sí soy, vull dir, per això soc verge, que és el que hi ha. I llavors vaig dir, este tio... I llavors va dir, a veure si passa.
El cactus es va moure.
No gaire, no et creus.
Li va costar, eh?
Li va costar, o sigui... Hosti, tu. Mm. Però mira...
Va ser mare molt jove, de fet, tu, no?
Als 20.
Als 20 anys, eh?
20 anys.
O sigui, als 18 us vau conèixer, us vau enamorar, vau començar a sortir...
Sí.
I als 20, patapam, la primera criatura.
Bueno, al 20 va néixer, vaig quedar embarassada als 19. Sí, sí, sí. O sigui, va ser...
Volgut o...
No.
Va passar?
No, casualitat. O sigui, vivíem junts...
Bueno, casualitat tampoc, vull dir.
Jo li vaig dir a ma mare, que jo no sabia com passava això. A mi que m'havien d'explicar com funcionava.
Els primers mesos de relació acostumen a ser molt intensos i algun imprevist el pots tenir.
Sí, exactament. Sí, sí, sí. No, a part que, bueno, jo, a més, em prenia la píldora, vull dir que tot per
ah, sí?
No...
Sí, va sí, sí. Tu, que el percentatge aquell el percentatge que posa, que és un 99, és per culpa teva.
Jo vaig dir, i ningú em creu, però és la realitat, vull dir que realment va ser una cosa... Però
vas tenir claríssim que el volies tenir?
No, la veritat és que el primer que vaig pensar és avortar. A 19 anys jo estava estudiant a París, o sigui, vam anar a viure a París després, perquè jo volia ser actriu, que és una part del camí, i pensava, ara mateix no puc tenir un nen, com ho faré això? I vaig anar a veure un ginecòleg, que era un tio molt raro, perquè era un ginecòleg, però tenia molts... Ostres, no sé com es diu en català, buhos.
Els mussols?
Sí. La seva consulta era... Feia molta por, hi havia mussols a tot arreu.
Dissecats?
Sí.
Ai, quin mal rotllo.
Sí, sí, tu, jo ja amb les cames obertes, sí, contra els mussols mirant-me la flun-flun-sin-den-den, i va ser com bastant espectacular. I em va dir... jo ja havia tingut un problema ginecològic i quedava només una trompa. I em va dir, si avortes, no en tindràs més. Mira.
Ho hem clavat.
Sí.
I al cap de 9 mesos, patapam.
Exacte, em va fer una mica de por i em pensava, hòstia, jo voldria tenir...
Però el que passa és que ara continues sent molt jove i tens les criatures ja... O sigui, estàs vivint una segona joventut.
Estem vivint amb el cactus el millor moment de la nostra vida.
Tornaries a ser mare amb 20 anys?
Sí, definitivament.
O sigui, sí, va ser una bona decisió. O sigui, ja sé que a toro passat dic que no... Però, vull dir, si haguessis pogut programar tenir la mateixa filla una mica més tard, no ho haguessis canviat.
Però és que no, jo no hagués sigut la mateixa persona. Jo crec que justament la maternitat em va ajudar a trobar un camí més adequat per mi. Una cosa és el que jo tenia al cap i la... Em va fer com tornar a terra. Mm. Penso que he tingut una vida molt més maca així que de l'altra manera.
No és gaire habitual ser mare, això. Ho recomanes?
Depèn molt de la situació. En el meu cas, jo estava molt ben... hòstia, no sé parlar cap llengua ara. Ni autogué, ara me surt en francès, saps? Estava molt ben, com se dice, envoltada, ara. Perquè els meus sogres eren unes persones molt maques i ens van ajudar molt. Hi havia una molt bona relació amb l'Estefan, diguem-ne el nom, pobre. I no sé, ja vaig trobar un lloc a viure a França, vaig fer teatre, o sigui, realment era un moment molt, molt maco. O sigui, que amb una situació maca com aquesta, sí. But they come in waves, they do. The dragons and ghosts, they get inside when you act a while. And when it's late and you're trying to be brave, too much is at stake. They come in waves, oh.
Sona bé, eh? Qui és aquest?
Aquest és el meu fill.
Ah, sí, en tens dos, eh?
En tinc dos, sí.
Del segon,
exacte.
Aquest i canta és... i és artista, també.
És compositor, sí. Però no vol ser famós. Això ho va fer als 17 anys i després va decidir que no volia fer més música. O sigui, imagina't, vas pagar una carrera a Anglaterra. Ara ja està tornant, una miqueta.
A veure, puja. I ha sortit més cactus o més bugambília?
Està un mig-mig. És un híbrido bastant...
Quants anys es porten entre un i l'altre?
Sis
anys.
Vaig esperar.
Mira,
sis
com
anys.
Jo amb el meu germà, també.
Sí, és interessant perquè...
Bueno, és tornar a començar, també t'ho dic, pels pares.
Dos fills únics.
Clar.
Vull dir que no, o sigui, hi ha una sensació de germà, no, però no és tan bèstia, jo crec, com quan ets més...
I la idea era tornar a començar o també t'hi vas trobar com el primer?
M'hi vas trobar, jo ja...
Es pot planificar la vida, jo veig.
Mira, escolta'm una cosa, jo tinc sexe i sé el que sea.
Sempre.
En general, sí.
En general. El sexe, dic,
eh? Sí, sí, és el que hi ha.
I en aquest moment de dir, vinga, va, som-hi una altra vegada, crec que t'he sentit dir alguna vegada que el segon fill realment et va canviar la vida. O et va salvar la vida, no?
Que és diferent, exacte. La primera me la va canviar. Vaig tenir un avortament entre els dos. O sigui, realment va ser aquest voluntari, del qual me n'apareixo molt. Vull dir que és una cosa que tinc aquí clavada que...
Sí, encara hi penses?
Sí, encara hi penso. Encara hi penso. I llavors, quan un any després... És que, veus, és que no es pot tenir sexe amb mi perquè me quedo embarazada.
Si només tens sexe
ara ja
les
no,
vegades...
Ara
que,
ja no. Que... T'imagines tres?
Sí. Bé. I
llavors
i per què et va salvar la vida?
Perquè jo estava en una depressió molt, 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 molt gran a nivell personal, professional. Era la meva vida un caos absolut. No sabia molt bé què fer. I, però una cosa és la vida que t'han dit que tenies que tenir, l'altra és la que estàs vivint, l'altra és... Bueno, l'expectativa és un rotllo. I ja tenia una depressió molt gran, una anorèxia nerviosa. I estava començant el tractament. I em vaig quedar embarassada. I llavors vaig dir, no, aquest nen no pot venir amb una mare així.
Si et vas obligar a posar-te millor, a trobar-te millor...
Sí, sí, jo ja estava en el camí, eh? Sí, sí, estava en el camí, però ja està. Fins aquí tonteries, anem a viure la vida.
Mm. Realment, tens la sensació una mica que aquests últims anys d'Operación Triunfo t'ha canviat la vida?
No, canviar-la no. El que he fet és que m'ha posicionat. Perquè, clar, molta gent es pensa que jo he començat la meva vida professional a Operación Triunfo. Ja portava 15 anys ja fent el que faig. Però sí que de cobte estic en el mapa visual de la popularitat, entre cometes, eh? Perquè... Però sí, sí. M'ha ajudat sobretot, saps a què?
A què?
A pujar el caché.
A guanyar més pasta.
Hòstia, que és lo importante, no?
Però més pasta del que guanyaves dins d'OTE?
No, a OTE no es guanya molta pasta. Si no ets...
professor o alguna de les cares...
Els principals, exacte. Nosaltres tenim un sou...
T'hagués molat més entrar com a professora que com a...
No, jo he sigut professora.
Sí, sí. Ah. Bueno, però...
Com a alumne, vols dir? Sí. Tampoc guanyen pasta.
Tampoc. Zero?
No, no ho sé exactament. Sé que guanyen una miqueta, però no, no gaire, tampoc. Mm. Vull dir que l'Operación Triunfo per mi no és, ostres, vaig a fer calés. Vaig a fer cara. Vaig a fer visibilitat.
Mm. Clar, tot això que feies abans d'aquests 15 anys en què ja et dedicaves a la comunicació, assessorar, imatge... A què consistia? Havies fet tots els papers de l'au econòmica? Volia ser actriu, també, tu, no?
És que clar, és... Volia ser actriu. Vaig deixar-ho, vaig començar a estudiar una altra cosa, perquè dir això no puc fer, perquè, a més, vaig venir a ser actriu aquí, a Catalunya, amb el català aquest que porto, i llavors va ser molt, molt, molt complicat. I vaig fotre en un món una mica que no m'esperava. Bueno, la qüestió, que després vaig estudiar assessoria d'imatge, i vaig estar 5 anys fent la típic d'assessor d'imatge, que és a dir, shopping, a fons d'armari, un rotllo que tampoc m'agrada, i mira, moda no m'agrada. Però vaig descobrir una tècnica per analitzar la comunicació de la gent, que es diu la iconologia de la imatge, i des d'aquí vaig construir aquesta part amb la comunicació, amb totes les eines d'actriu, i vaig inventar un mètode que funciona.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, estem a l'Eclipsi, xerrant amb l'Andrea Vilallonga, que també se sent bastant cridada quan sona aquesta cançó. La millor nit de la teva vida té alguna cosa a veure amb Michael Jackson? La podria tenir?
La podria tenir, perfectament. Jo vaig ser una privilegiada d'anar... El meu primer concert de la meva vida va ser Michael.
Uau,
sí.
Això és començar per la porta gran.
Exacte, en 14
on?
Anys, a l'antic Futbol Club Barcelona, a l'estadi.
Al Camp Nou?
Este. No. Sí, sí, sí.
Però
el Michael va fer un concert al Camp Nou el 89.
I tu eres allà.
I jo era allà dando todo. 14 anys, a sobre d'una cadira, cridant Michael, I love you! I la gent dient-li a la meva mare, pot seure la nena? I la meva mare, no puc.
T'ha agradat la pel·lícula?
Sí.
Perquè no explica totes les coses xungues.
Exacte, és que jo crec que com a fans anem a veure el Michael artista, que és el que ens agrada. Tot l'altre, ok, estic... Sí, s'hauria de veure i no vull entrar en polèmiques, perquè, a més, jo sempre estic del costat de les víctimes. Però el Michael artista, per mi, és un dels millors del món.
Mm. Es continuen anant a concerts i crec que n'hi ha un de Bruno Mars que també et va impactar bastant.
Sí, el primer a Badalona. Després he anat a tots.
Per què?
Perquè Bruno Mars és l'artista complet com el Michael en directe. Jo em vaig fer pipí a sobre, o sigui, real. De pipí, pipí. I jo encara no tenia menopausa, vull dir que era de l'emoció.
Això, i el fenomen aquest de totes les fans, crec que és de Taylor Swift, que a l'hora d'anar a un concert es posen un bolquer perquè no volen perdre el temps anant al lavabo. Aleshores, potser la teva solució és anar amb bolquer aquests concerts.
No, jo crec que el meu té a veure amb tenir dos fills i que la cosa no s'aguanta tant.
La incontinència,
ja, no? Exacte, ja... Mm. Però realment Bruno Mars per mi va ser el primer. Després, els últims, massa gran, massa... Però aquesta part d'artista que canta balla, però al mateix temps els músics estan allà i toquen en directe i també fan coreografia, molt, molt anys 60, m'encanta. Mm. Molt fan.
L'Andrea Vilallonga per una nit tòrrida escollir aquesta cançó.
Tenir més, de si em quedo embarassada.
Home, de nits tòrrides sí, No és obligatori, tenir sexe i quedar-te embarassada, vull dir que... Si la píndola no funciona, hi ha altres mecanismes.
Ja ho sé, imagina't si no. Tenia el cactus sec.
Aquest és Lenny Kravitz.
Mm. És molt sexy, aquesta cançó.
Clar, jo crec que si parlem de nits tòrrides, aquí hi ha un punt del teu currículum que sí que hem d'apuntar, i és que hi va haver un moment de la teva vida que et vas dedicar al porno.
Home, dit així...
És veritat o no?
No, a doblar porno.
Es dedica a doblar porno.
Exacte, és que és diferent,
Com es dobla porno?
Molta respiració, amb un control de respiració absolut i amb
instruments...
A veure,
un moment.
Ai.
O sigui, com ho faries?
No, ara no ho faria. No, ara tinc una reputació. No, és posar-li molt, molt aire. De fet, l'únic consell que em van donar quan vaig iniciar aquest moment de la meva vida és no hiperventilis.
No sí. funciona, això. No. Com a, amb el doblatge no...
Sí, perquè si no és que estàs i al final et mereixes i caus.
I com et va arribar la proposta? Necessitaves peles? Et venia de gust? Surts als crèdits o no,
sí,
no hi ha crèdits?
No, ho he mirat mai, no ho he mirat mai, perquè com no m'agrada el porno en general i no d'això, vull dir que realment va ser traumàtic, va ser 3 mesos de la meva vida.
O sigui, i traumàtic, eh? Ostres, no et va molar, no et va molar.
No, a les 9 del matí, anar a la Garriga...
A la Garriga, era.
A la Garriga.
Hòstia, ara, pobres els de la Garriga, quedaran, batejats com el poble de Catalunya.
A les 9 de la matí, amb un cafè a la mà, hola, què tal? Veient una persona, què tal, a veure la pel·lícula d'avui, i fer això durant 3 hores, un rotllo.
Som a la nit tòrrida, ara. Clar, és francès, la teva parella, no?
Sí.
I l'amor, el feu en francès? O sigui, quin idioma, l'idioma de llit, quin és...
Ostres, jo no crec que parlem. No, estic pensant... Val. Sí, no, sí. Potser francès, sí. No ho sé.
Què hauria passat si en lloc d'un home t'haguessis enamorat d'una dona?
Bueno, això pot passar encara. Sí, no crec que passi res. De fet, jo crec que tots som bisexuals, naturalment. I va ser que vaig conèixer a la persona que m'ha acompanyat, però realment no tinc...
A la teva mare li hagués agradat, per això.
A la meva mare li hagués encantat que jo fos lesbiana i traductora a la ONU.
O sigui, per què? Tenia
jo què sé. La meva mare és una senyora interessant. Vull dir que un dia s'hauria d'escriure un llibre sobre ella, perquè és brutal. De fet, al poble on viu li diuen l'emperatriu, perquè la meva mare és l'emperatriu, en general. I jo crec que ella ho ha passat malament amb els homes... En general.
Que per això et deia que tu volies que t'enamoressis d'una dona.
Sí, una dona, exacte, perquè patís una miqueta menys. I el de traductora a la ONU, perquè com nosaltres sempre hem viscut arreu del món, em deia que ja que parlo llengües, almenys utilitzar-les d'alguna manera.
Quantes llengües parles?
Ara només 5.
Home, català, castellà, anglès, francès i...
Italià.
Italià també, carai. Sí, escolta, sí. Quina capsa de sorpreses.
L'has vist?
I...
T'haig de dir que l'italià l'estic aprenent des de gener, perquè m'han contractat per fer una formació a una empresa italiana.
Wow.
I estic a 4 classes a la setmana.
Anem, provem-ho, va.
Que?
Jo l'entenc, també, l'italià, una mica, no el parlo.
Cosa vull que t'hi digui.
I què els has d'ensenyar als italians? Per què et contracten?
Per comunicació. Els estic fent un curs de comunicació des d'aquesta perspectiva que tinc jo, que és de la comunicació més de la percepció de la comunicació, no tant del contingut, sinó del continent, i els hi faig tot això.
Mm. Tu també tenies preferències sobre les orientacions sexuals del teu fill, així com la teva, dels teus fills?
No,
o?
No, m'és igual. O sigui, no és un tema que m'he plantejat mai, per mi és... O sigui, al final no és... La vida sexual dels meus fills no m'interessa.
Però sí que has de fer un bon paper, no?, a l'hora de rebre les seves parelles, o has d'estar a l'expectativa, almenys de no generar-los un trauma, no? Vull dir que a vegades el moment aquest en què portes una parella a casa intimida, no? I com a pare has d'estar a l'alçada, has d'estar al moment, no?
Sí, jo crec que sí, però jo crec que sempre he estat a l'alçada, crec que ara em sorprèn. Amb aquesta cara que tens, ara tinc una mica de por.
No, em sorprendré, no tinc cap informació.
Ai,
que tu no tinguis.
No, sí, a més jo he rebut sempre les parelles dels meus fills a casa, perquè penso que si estan a casa millor que fora. No he tingut mai aquesta restricció de... No la portis mai.
Parlaves de la iconologia de la imatge,
sí.
Que és el teu gran concepte.
Sí.
Explica'ns què és.
És analitzar la comunicació de les altres persones a través d'aquesta tècnica que ens permet entendre de manera objectiva quin és l'impacte que provoca la comunicació de l'altre en el cervell. Llavors no és subjectiu. És real. És a dir, jo et veig i tu tens unes certes línies que m'impacten d'una manera i jo tinc l'expectativa de que tu siguis com jo m'estic esperant.
Aquesta fotografia la fas en pocs segons.
Sí.
Quants segons necessites?
Res, 5. Ni això.
I què?
I què?
Va, tothom et deu dir que de mi què toca, no?
Bueno, a mi si no em pagues no...
No ho facis, no, perquè més segur que sortiria malament i tampoc cal fer. O sigui, tu em signes...
No, jo et puc dir, la teva... O sigui, jo puc dir
no
la teva
no
línia...
Pagaré, no et pagaré.
Ja ho sé, però tu ho faig gratis. Esto queda muy porno, también.
Ho provem o no?
Si vols.
Bueno, si m'has de fotre caldo, no cal, eh?
No, però no és caldo, perquè el problema és aquest. No és un anàlisi que sigui bo o dolent. Mm-hmm. Perquè bo o dolent és molt subjectiu, depèn dels meus prejudicis, del que jo sé. L'anàlisi que jo et faig és una cosa molt neutra. És a dir, tu, per exemple, per mi, la línia principal que tens és una línia vertical. Ets molt vertical i, a més, ets molt alt. Llavors, sense conèixer-te de res, sense saber qui ets, per mi la primera sensació és sèrio i fins i tot distant.
Perquè, perquè els que som alts, això ens passa.
Sobretot els que sou verticals, perquè hi ha gent que és alta, però és més horitzontal.
Vertical ho som tots.
No, no et creguis. El teu dibuix, el nas, el rostre, vull dir, a part de l'alçada, el teu cos és més estret, però hi ha persones que tenen els homes més amples. Vull dir que a nivell de dibuix principal, tu ets una línia vertical com la copa d'un pino.
O sigui, per tant, distància...
I serietat.
I serietat.
Mm. I la veu, en canvi... que és aquesta veu més greu, que és una veu... Sí que és una mica seca, perquè tu fas frases curtes, tens una mica això, i llavors també posa aquest punt serio, però té un punt reconfortant en aquesta part més greu.
Ara m'has acollonit, eh?
I després tens una altra cosa. Tu has...
No, tu tires, sí, com si és que aquí hi ha... L'audiència ja em coneix, vull dir que...
Ja ho sé. I a més és interessant perquè tens una veu molt més simpàtica, o sigui, més propera...
Del que semblo, realment,
De la cara que poses. De l'expressió facial que tens. Tens poca expressió facial.
Per això faig més ràdio que tele, segurament, també.
No, però ho faries molt bé, perquè és un tio molt guapo, però vull dir que la modulació de la teva veu no quadra amb la cara.
Expliquem que t'he pagat al principi perquè diguessis això.
Sí. I així ja està.
Parles del capital eròtic, també, de les persones.
Perdó, que estava bevent. És això, el capital eròtic. El capital eròtic és la capacitat d'entendre i d'acceptar aquest impacte que tenim amb les altres. Però no és un altre cop, insisteixo, perquè és bo o dolent. És a dir, quan jo sé que la gent em veu així, jo puc decidir quina és la meva comunicació. I al final és consciència, és influència. Si jo sé que caic malament, perquè és el que em passa sempre a mi, d'entrada, perquè jo tinc cara picuda, de bruixa, jo sé què haig de fer per no caure malament o caure malament perquè ui.
Ja et va bé.
Exacte. I és només la consciència comunicativa d'utilitzo això que tinc, que és natural, que no puc canviar, al meu favor.
La cara és un reflex de l'ànima, creus, o...?
No, jo crec que es pot posar cara de pòquer, vull dir que és una cosa que s'entrena.
Es pot entrenar tot això?
Oh, i tant, sí.
I la primera impressió, diries que és la que compta a l'hora, per exemple, d'anar a buscar una feina?
No és que la que compti, és la que senta les bases. Estic molt en contra de no existeix una segona oportunitat per una primera impressió. Crec que és una xorrada. Però sí que senta les bases de l'expectativa que pot tenir l'altre sobre tu. Sí? Llavors, clar, depèn. Per exemple, si tu tens aquesta imatge més sèria, d'acord? I la meva expectativa és que tu siguis sèrio i distant, però després ets amable, aquí el... Ostres, és com un alivi, no? Ah, mira, no ho semblava i és bona persona.
Això m'ho diuen sovint.
En canvi, si tu sembles bona persona, però després ets més dur, ostres, pots crear una sensació encara més de distància.
Què fa que una persona tingui magnetisme i una altra no li facin cas o passi més desapercebuda?
Bueno, la persona que té magnetisme és molt conscient del que té. Jo crec que és consciència comunicativa. I el que passa desapercebut és que no sap utilitzar aquestes eines o no les ha pensat mai.
I tu creus que realment ens ha d'importar el que pensin els altres de nosaltres?
Absolutament no.
No.
Absolutament no. El que passa és que si t'afecta la teva vida, si t'afecta a l'hora de trobar parella, a la feina, el que sigui, llavors has de pensar com ho pots fer al teu favor. Si no té tant a veure amb el que pensen els altres, sinó com ho visc jo.
Totes aquestes eines i moltes més les trobareu a Ni Puto Caso. Comunica per que t'escoltin i decideix quan no escolta la gent que t'envolta, de l'Andrea Vilallonga, amb qui tenim ganes també de sortir en una nit de festa. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's all I need, a little bit of Tina's what I see, a little bit of Sandra in the sun, a little bit of Mary all night long, a little bit of Jessica, here I am, a little bit of you makes me your man. Bé, no cal que justifiquis per què has escollit aquesta cançó, perquè és la festa personificada, segurament.
És que
segurament.
Sóc una patxanguera.
Sí, home.
A mi m'agraden molt les festes majors.
Festa major, eh?
M'encanta, festa major
més
del poble.
Més que tancar-te a una discoteca.
Sí, a discoteca no m'interessa.
De quin poble ets, tu?
Maçanet de Cabrenys.
Maçanet de Cabrenys. Ostres, això està a l'Alt Empordà, oi?
Sí, senyor. És el millor Maçanet poble del món, des d'aquí ho dic.
No hi he estat mai, eh?
Però... Doncs hauries, perquè és meravellós.
Ara diré una dada.
Va.
Que més... Pot ser que hi estiuegi o hi tingui casa Quim Monzó?
Sí, senyor. El tenim allà al bar.
És que veus?
El tenim allà al bar.
Quim, és que a més...
Ja has escrit coses,
Quim, un moment, amb aquesta dada que acabo de revelar, i que et deus donar per al·ludit, jo crec que m'he guanyat ja per fi una entrevista.
Oh, a veure si és veritat o no, o no, ja no, no. Mort per sempre, perquè clar, jo no, potser no havia de donar aquesta dada. No ho sé.
No ho sé, però Quim, anima't, va.
Va, Quim.
Fem-ho.
A Massanet. Pugeu allà a Massanet, anem
Massanet
a la Pau
de
i fem...
Què hi ha allà?
A la Pau. La Pau és el bar central i ens prenem allà una cervesa i parlem amb el Quim. Fantàstic.
Bé, doncs hi podria sonar Massanet de Cabrenys aquest Lúbega, no?
Oh, m'encanta aquesta
aquest
cançó.
Mambo Five i fer una mica de...
De patxanga.
De ballarugues. També aquesta altra peça musical. Uau.
Uau, sí.
Aquest qui és?
És el Nick Kamen, però és molt fort, perquè aquesta no me l'esperava i és una cançó que em fa plorar sempre. No sé per què. Potser un psicòleg o una psicòloga m'ho diria, perquè però em fa plorar sempre.
Aquesta no l'has escollit tu? És obra del guionista, aquesta cançó?
Sí, jo crec que sí.
És obra de l'Albert, eh?
Ostres, Albert, però després vull parlar amb l'Albert.
El tens aquí, és el de la peixera.
Ah, sí, quin
també,
de tots.
També,
perquè,
també li has de fer una anàlisi, eh? Per aquí també
sí,
tens,
sí,
hi ha
sí,
molta feina aquí,
ja té cara de bona persona.
Això sí que el té.
Sí.
Va, una
no
altra
si
cançó.
És. Take a look at my girlfriend. She's the only one I got.
Not much of a girlfriend, but never seemed to get along. Aquesta on et porta?
Hòstia, a veure, aquesta... No entenc, això. Aquesta em porta... És que em porta a dos llocs diferents. No sé quin lloc tens tu.
A Portugal.
Hòstia, joder. Però, escolta'm una cosa, això és molt fort, això. Ara ploraré una miqueta. Estic en el cotxe darrere amb els meus pares conduint a Portugal, quan estaven vivint allà. Després de la primera separació dels meus pares, sí, fantàstico.
Quantes vegades es van separar?
Quatre, cinc? Sí, fins a la definitiva? Sí, cinc.
Això passa a vegades, eh?
Va ser un ir-venir, subir-bajar.
I tens un record de 3 anys dins d'un cotxe a Portugal amb els teus pares
vermell,
junts, eh? Els
sí,
teus
sí,
pares junts,
junts
contents
allà.
Encara en principi.
Escoltant aquesta cançó, tornàvem de la platja o anàvem a la platja?
Jo no tinc records de quan tenia 3 anys, eh?
Aquesta cançó, només això, no ho sé per què.
Has fet molts trasllats al llarg de la teva vida?
Sí, molts, molts. Jo crec que...
Per feina, per vida, per...
Per vida, primer de Barcelona a Valence, a França, després a Portugal, de Portugal a Hong Kong, de Hong Kong a Sud-àfrica, de Sud-àfrica a un col·le de monges al sud de França. O sigui, imagina't...
Vas anar a una escola de monges al sud de França, també.
Sí, sí, a un internat. Imagina't després de Sud-àfrica anar a un internat de monges a Perpinyà. O sigui, va ser un xoc cultural brutal pel meu cap, bastant, i després a Barcelona.
I t'has passat la vida també agafant avions.
Sempre, sí, i encara ho faig, m'ho digues, sí.
Però hi ha algú de la teva família qui li fa por volar?
La meva filla, sí, li fa una miqueta de por ara. No sé per què l'he agafat aquest xunguelló. Bé, bueno, el meu home també, però el vaig abandonar. O sigui, havíem d'anar a Nova York.
A viure?
I, no, de viatge. Perquè em van contractar per anar a treballar als Estats Units. Això ja és d'adulta. I vaig dir, ostres, ja que estem, anem als quatre i fem un cap de setmana. I com li feia por viatjar, es va quedar bloquejada a l'esquena. I vaig dir, bueno...
El teu home li feia por.
Sí, i vaig dir, pues et quedes a casa, vaig agafar la meva mare, vaig canviar el bitllet i vam marxar els quatre a Nova York. Pobre cactus.
I des d'aleshores el cactus que va perdre la por volar o...?
Va dir, mira, que aquesta se me'n va volant i llavors vinc a tots els viatges. No, sí. I ara m'acompanya tot el rato. A més, treballa amb mi ara, o sigui, viatja tot el rato.
És política de xoc, eh? És a dir, sí. Vas haver d'embolicar amb l'altra guitarra, no? Després
sí,
aquí
sí, sí.
D'agafar...
Amb el Stefan només funciona això, el...
Ens queda, una cançó que és la cançó per una nit d'insomni.
Ens quedarem fregits, eh, si la deixes molt.
A mi aquesta hora ja m'agafes amb la guàrdia baixa, eh? No arrenca.
No, no arrenca, és així.
És realment per dormir.
Això són... Jo dormo molt bé a la nit, però això m'ho poso als avions i em quedo fregida en 3 segons. Són els binaural...
No ho he provat, eh? Binaural beats, veig.
Exacte,
eh?
Això ho tinc
a
Spotify.
És una llista de Spotify de cançons per relaxar-te?
És brutal.
I a l'avió que...
poso el... Això no, no, encara no, no, no ens hem enllaira, enllairat...
Enlairat, ai, enlairat, enlairat.
La boca. Que ja estic dormint. És espectacular.
A veure.
Tu respires tres vegades...
Ah, que no se'ns ha dormit l'audiència.
Sí, és possible, eh? Millor que posis el Mambo No. 5.
Què t'ha tret el son els últims anys a tu, Andrea?
A mi m'ha tret el son moltes coses. No tenir feina, no...
Sí, has patit?
Sí, home, autònoma, sempre es pateix, perquè saps el que faràs aquest mes, però el mes que ve no ho saps encara. I això sempre ha sigut autònoma, o sigui, sempre, això ha sigut sempre un punt d'angoixa, i després que els nens estiguin bé, sobretot quan comencen a sortir. Vull dir, aquesta nit el meu fill ha sortit, viu a Bristol, vull dir que no viu ni aquí. Ha anat de discoteca, té 24 anys, està vivint amb, amb la seva parella, vull dir que no...
Està fent el que li toca.
Sí, clar, i jo sabia que havia anat a la discoteca sol i no he dormit. Quina xorrada, però és així.
I en quin moment has aconseguit conciliar una mica el son? Quan t'ha enviat un missatge i t'ha dit ja soc a casa o no...?
No, bueno, sí, no, no, he dormit així com malament.
Bueno, tenies aquest neguit,
sí,
dies.
Exacte, és un neguit, no m'ha...
I aleshores, bueno, això com...
Jo crec que no, jo el millor, o sigui, és no saber-ho. Ja, que no m'ho digui quan surt. Crec que és el millor.
Però, i després t'envia un missatge encara amb 24 anys de ja soc a casa, mare? Encara no. Que estigui a Bristol? No,
no, el Noan no, la Elea sí. La meva filla... Són 5 vegades al dia que... És que és molt graciós, perquè són completament diferents. No sé si tu o el teu germà, però la meva filla... Jo crec que parlem com 20 vegades al dia, i el Noan, si em truca un cop a la setmana...
Ja et pots donar per...
Sí, per satisfeta.
Avui, a l'eclipsi del suplement, ens ha visitat l'Andrea Vilallonga. Ni puto caso és un tastet d'aquesta conversa que hem tingut sobre comunicació i sobre també com analitzar la impressió que causem a les persones que potser desconeixem. I sota aquesta impostura d'aquest 1,92 m s'hi amaga un gran cor, com és el meu cas amb tu, Andrea.
M'encanta la justificació.
Salut, que vagi molt bé. Moltes gràcies.
Gràcies,
ha sortit el 6, ja s'ha fet de dia. Gràcies, fins aviat.
Fins
ara tornem.
La versió televisiva de l'Eclipsi ja disponible a la plataforma 3Cat. El suplement, amb Roger Escapa.
Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
Bon dia!
En aquesta casa sempre tens les portes obertes, perquè la casa nostra ja és casa teva. La sitcom de Dani de la Orden i Oriol Pérez.
Tranquils, que no ens avorrirem.
La casa nostra, ja disponible a la segona temporada a la plataforma 3Cat. I cada dilluns a la nit, a TV3, la primera temporada.
Si t'importa el que passa a prop teu, si ets de la Catalunya Central, ets de Regió 7. Fa gairebé 50 anys que expliquem l'actualitat de les comarques interiors amb rigor, proximitat i en català. Entra a regió7.cat, fes-te soci o sòcia i ens ajudaràs a continuar. Regió 7, el diari que ens explica.
Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més, perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya, Ràdio.
S'acosta l'acte central del Dia Universal de la Sardana. Serà el dissabte 20 de juny al Tibidabo, amb Tomàs Molina com a encarregat de fer el pregó i les sardanes interpretades per la Cobla Berga Jove. Més informació a somsardana.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
Aquest estiu, viu-lo fort al Festival Ítaca. Love of Lesbian, La Moda, 31 Fam, Sidoní, La Look Big Band, Cupido, Barry B, Carlos Ares, Remei de Calafresca, Dan Peralbo i El Comboi i molts més. Els dies 19, 20 i 23 de juny, a la platja de l'Estartit, la gran revetlla de Sant Joan a la Costa Brava. Més informació a itacacultura.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. A Catalunya Ràdio.
El menú del caníbal, gazpacho i els cervellets dels millors cambrers.
Jo després de la llet materna vaig passar a consumir gazpacho, però no té res a veure que jo m'hagi alimentat en gazpacho en que aquest plat sigui cuina catalana. Aquest plat és d'origen de cuina andalusa.
I la gent no oblida que hi ha llocs de menú de 15 euros on el client entra per la porta i saben quina taula vol, si vol pa, si pren el tallat. Per mi és el que no té preu.
Un restaurant caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la 1 del migdia, amb Paula Molés.
Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3CAT Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
El radar, el podcast diari de notícies a 3CAT Info, amb Eloi Barrera.
En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis. El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.